Hi ha periodistes que es comporten com a funcionaris perquè hi ha mitjans que es comporten com a ministeris. Javier Ortiz.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
David Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut al teu racó de pensar.
Moltes gràcies.
Avui és d'aquells dies que ens podem permetre el luxe de tornar a llegir el text que obre el racó de pensar. Hi ha periodistes que es comporten com a funcionaris perquè hi ha mitjans que es comporten com a ministeris.
I d'això parlarem avui.
De
periodisme més que mai, que podria suscitar mil reflexions i 11.000 dubtes. Però ho farem des d'un periodista de referència, que no de reverència, que també passa, perquè acaben de publicar l'editorial a Cal, Javier Ortiz, Talento y oficio de un periodista, i el particular i singularíssim racó de pensar que va cultivar en Javier durant molts anys, fins que ens va deixar. I la qüestió capdalt, citant-lo a ell, era sempre la mateixa. Allò important és raonar, és a dir, animar a raonar. Vas tu i dius com veus les coses perquè els altres facin el mateix, i així tractem d'anar aclarint-nos.
Tant de bo.
En un dels seus articles deia que la nòmina de farsans i de canalles s'anava creixent, i ho deia fa molts anys, fa més de 20 anys, i per això avui, contra aquesta nòmina de canalles i farsans, ho farem amb l'autor del llibre, no ho farem pas sols, i ens anirem fins al País Basc, fins als estudis de Ràdio Euskadi, on està ja en Miquel Iturria, que és l'editor i el coordinador d'aquest llibre, entre moltes altres coses. Egunon, Miquel.
Egunon, bon dia, Catalunya.
Miquel, com estàs?
Jo muy bien, ¿y vosotros?
Bé, aquí navegant per intentar que el que diu Javier Ortiz ho aprenguem a fer cada dia una mica millor, saps?
Exactamente.
I tant, perquè més... Hi ha una història bonica darrere de l'editor, perquè no és tant d'en Miquel, perquè no és només que hagi fet aquest llibre, sinó que va conèixer el Javier l'any 2000, van construir una llista de correu que es deia La Patera, van construir una comunitat de lectors que interactuaven amb el propi Javier, i a més han mantingut ben viva la memòria a través de javierortiz.net, que s'ha constituït com una autèntica hemeroteca.
A veure, aquí, com li expliquem a l'audiència que ens està sentint, perquè ens agrada descobrir persones, ens agrada descobrir trajectòries i ens agrada, sobretot, compartir patrimoni. És patrimoni del nostre ofici, però també de la reflexió sobre el nostre ofici. Per això avui el racó de pensar, i en aquests moments més que mai. Però com li expliquem a la gent qui és Javier Ortiz? Miquel.
Básicamente podríamos decir que Javier era un periodista nacido en San Sebastián en el año 1948 y fallecido en el 28 de abril del 2009, hace 10 años. Pero podemos echar mano de su obituario, que lo publicó el mismo día en el que cumplió 59 años, el 24 de enero del 2007. Javier era el sexto hijo de una maestra de Irún y de un gestor administrativo madrileño. A los 15 años, hastiado de las injusticias humanas, decidió hacerse marxista-leninista. Los años siguientes tuvo que emplearlos en averiguar qué era eso que acababa de hacerse, a lo que contribuyeron decisivamente algunos esforzados miembros de la policía política franquista. A partir de lo cual, se dedicó con gran entusiasmo a cultivar el noble género del panfleto. Burdeos, París, Barcelona, Madrid, Bilbao, Aigües, Santander... Un montón de revistas, de libros, televisiones. Resumidamente es un periodista con más de 40 años de carrera, con dos periódicos básicos, los definí así, uno como periodista militante en torno al movimiento comunista, y otro, el periódico comercial, que básicamente es El Mundo, donde llegó a ser jefe de opinión, y los últimos años de su vida, de septiembre de 2007 hasta su fallecimiento, en el que escribía una columna diaria en Público, la edición en papel.
A mí me encanta el final del obituario, me encanta el final porque digo, y todo... para acabar con algo tan vulgar como la muerte por parada cardiorrespiratoria, como queda dicho. En fin, otro puesto de trabajo disponible. Algo es algo. Que es de una coherencia total con su trayectoria, ¿no? Este final, además.
Sí, ¿no? Pero... es que Javier, yo es que ahora estoy, bueno, evidentemente llega una edad en la que, como decía Javier, llega una edad en la que se muere gente que antes no lo hacía. y nos está tocando un montón de gente que se muere, Javier hace 10 años y últimamente pues más gente, ¿no? Y la idea de la muerte está ahí, pero Javier nos dejó escrito unas instrucciones que no valen para todo. El otro día me decían, joder, qué pena que no estuviera para habernos contado sobre el 15, sí. Con el 15M, el judici del procés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay una serie de cosas que sí que nos sirven, ¿no?
¿Per què el posem en valor, David?
Doncs jo crec que perquè segurament, com deia el Miquel ara mateix, en la crisi que hem viscut en els darrers 10-15 anys, que van sortir, com diria l'Isaac Rosa, que també acompanya allà recera el llibre de Javier Ortiz, per cert, l'Isaac Rosa que va substituir la columna de Javier a Público, que molts van dir, com ha podido pasar? Com ha sido esto? No? I l'Isaac Rosa els deia, los profetas del pasado, no? I no, i aquí avui el que cal recordar és que hi ha gent, poca, que se la va jugar quan calia i que va haver-hi gent, poca, en el periodisme que va alçar la veu i va donar veu al sense veu en plena llei del silenci o dels silencis en el país, com deia també l'estimat i enyorat Javier Ortiz, de los secretos a voces, no? Durant els 80 i els 90 havia muchos secretos a voces. I només en els marges i en les tangents del periodisme, en el cas de Javier, al Mundo, aquell Mundo dels principis dels anys 90, en aquells falsons que eren autèntiques, no?, alenades d'aire fresc, no? I alçar la veu quan més se la necessita, jo crec que és una virtut que pocs, no?, poden dir que l'han fet servir, però també perquè, com diu també una magistrada que acompanya aquest llibre també, que és la Garbiñe Viur, una magistrada basca, malgrat tots els malgrots i la morrinya i la rimiña donostiarra, Javier escribe cada vez mejor. És a dir, avui llegir les columnes de l'any 95, 96, 97, 98, 2000, està parlant també de nosaltres i de la nostra actualitat, perquè el sistema de poder, les relacions socials desiguals, el pitjor i el millor de nosaltres mateixos continuen sent la base fonamental de les nostres vides. El Javier, que també en aquest llibre també recorda que aquest pas, no?, per les presons franquistes li van donar un regal que sempre ha dit que mai agraïra prou, que es diu català, perquè a la presó de Girona va aprendre català. Aquell Javier, que avui que estem en judicis polítics, també coneix que era al top, va ser jutjat al top, i sempre explicava aquella anècdota que el seu advocat, el Miquel Castells, es va haver d'apropar un moment a l'estrada i li va somriure al Javier, li va dir no diguis res, no? No cal que diguis res, el judici encara no havia començat, estaven en les prèvies i resulta que la sentència ja estava escrita. El advocat va veure que la sentència
ja estava
escrita. I el Javier, i això Miquel lo sabe molt, molt, molt bé, que també era un malhomen, és a dir, llegir també tots aquests articles d'aquesta compilació que ha fet en Miquel amb extrema cura i amb extrema estima, doncs és passar per una banda sonora original que jo he descobert moltíssimes autores i moltíssims autors.
Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. I jo voldria prou fort esqueneta, i jo voldria prou fort esqueneta.
I aquest llibre era necessari, Miquel, perquè de la mateixa manera que aquí reivindiquem el llegat de Manolo Vázquez Montalbán i de tants d'altres, amb Javier Ortiz hi havia la necessitat de fer aquest llibre per compartir-lo, com estem fent avui, amb les persones que ens esteu sentint i que potser no el teníeu tan present com a d'altres. Com va sortir la idea d'aquest llibre, Miquel?
Bueno, cuando Javier muere, yo me pongo a coordinar su página web y a subir una serie de escritos, etcétera, etcétera, a ponerlo todo. Yo la idea, sobre todo, principal que tenía es que, en la medida de lo posible, todo lo que escribió Javier, todo lo interesante que escribiera Javier estuviera en la web, ¿no? Pero llegó un momento en el que me vino a la cabeza la idea de un libro y siempre pensé que lo tenía que hacer otra persona, ¿no? Piensas, bah, ya lo hará otra persona y así pasó un tiempo y se acercaba el 10º aniversario. Yo pensaba que el 10º aniversario era un momento clave para este libro. Y en el 2017, a finales, me di cuenta de que yo tenía que ser esa persona, ¿no? Quien hiciera ese libro. Y bueno, pues lo bueno de Javier es que, aparte de un magnífico periodista, era también un magnífico cerrajero, que abría puertas que daba gusto, ¿no? Entonces, tú le decías al David, por ejemplo, David, que tengo esto y quiero que participes, el David decía que sí, a Isaac Rosa, a Gabriñe Biurrun, a la editorial. Entonces, pues eso, Javier tenía un prestigio, y lo que queríamos con este libro, es que trascienda, que sea, que evidentemente Vázquez Montalbán era muchísimo más mediático, pero David, Javier también tiene un nivel que está ahí en el libro y en otra serie de escritos, ¿no?
David era un periodista incòmode i en moments clau, on la gent li costava dir el que pensava. El cas Egin és un d'aquests casos.
Incòmode en moments claus i dient les coses pel seu nom, i a més sense estar a pólvora en salves, és a dir, posava blanc sobre negre, com no de ser referencial una persona que el juliol del 1998 escrivia: demana al ministre de l'Interior que esperem a conèixer totes les dades abans de pronunciar-nos. Em sembla una demanda raonable, sempre que la informació arribi aviat. En cas contrari, estarà reclamant de nosaltres un acte de fe, i jo ja fa temps que vaig perdre la fe, sobretot en els ministeris.
Això va ser arran del tancament d'Egin.
Sí, l'endemà, no? Pràcticament.
I sobre la tortura, també.
Sobre la tortura, caldria recordar un text, un llibre seu, una obra, una incursió en el teatre que es diu José K. Torturado, que es va estrenar a la temporada alta fa molts anys, que ara torna a estar en l'escena arreu de l'estat espanyol, que precisament ara fa molts pocs dies Miquel Iturria també coordinava l'homenatge, no?, a Sant Sebastià, al Donosti natal, dos dies de record d'en Javier Ortiz, i estava centrat en la tortura. I hi ha un text dels més contundents d'en Javier, que sabia que era la tortura, i que deia: si m'oposo a la tortura és sobretot perquè la tortura degrada irreparablement el codi moral de qui l'aplica materialment, dels responsables que l'autoritzen i de la societat que l'accepta explícita i implícitament. La tortura és un viatge moral sense retorn. No hi cap travessar aquella frontera amb pretensions d'excepcionalitat. Avalar la tortura, insisteixo, en algun cas equival a avalar-la en qualsevol. Però una persona que ha escrit moltíssimes coses, si voleu, aquests dies que hem de reflexionar, dissabte, sí. Jo crec que no hi ha millor jornada de reflexió que agafar-se el llibre, que, com diria el periodista basc Beñat Zaldúa, o te'l pots cruspir o necessites molta lentitud per pair-ho tot, però un periodista en la destil·leria, Javier Ortiz, que deia: l'exèrcit espanyol és un exèrcit que només ha guanyat les guerres contra el seu propi poble, i que afegia després: no sé de cap somni que no hagi estat destrossat o posat de genolls, diu Paul Simon en la desoladora American Tune, però el cicle es renova eternament. Ni la tardor d'uns ni l'hivern dels altres impediran mai que cada any torni a sumar la tossuda i somiadora primavera.
I n'hi ha una que a mi m'agrada molt, que me l'heu reproduït en la documentació que m'ha passat en David i en Miquel. Diu: la unanimitat no és un valor, és una maledicció. Una societat unànima és una societat buida, menys unitat i més idees.
Que ovació. Això,
ovació. Ovació, perquè en uns moments on estem tots clamant perquè les coses siguin per unanimitat, moltes vegades ens oblidem del que és més complexa, no?
I entre tanta selecció de textos, i amb el permís de Miquel Iturria, a la secció qui ens ha ajudat a pensar avui,
que sigui
doncs
ell,
un
no?
tall que l'any que ve farà 25 anys que està escrit i que retruny i que ressona després del que vam viure i veure ahir al Congrés i al Senat.
Y es ahí donde el tinglado falla, porque en España, gracias al nuevo Código Penal, uno podrá defender el independentismo si le da la gana, pero lo que no podrá es conseguir que sus ideas triunfen, porque eso está prohibido. Pongamos que uno defiende la plena independencia de Cataluña y que la gran mayoría del pueblo de Cataluña decide que esa idea es chipén. Pues como si lloviera, no está previsto. O mejor dicho, está previsto lo contrario. Hay varios artículos en la mismísima Constitución destinados a que nadie pueda tener veleidades de ese tipo. A mí eso me parece como si me dejaran participar en un juego con la condición expresa y firme de que no puedo ganar. No me importa perder, me ocurre sin parar, pero para encontrarle a un juego un mínimo de gracia, tengo que pensar que cuento con alguna posibilidad de vencer, por remota que sea. Para que el juego este de la democracia tuviera alguna gracia, haría falta que la ley considerara tan delito de rebelión alzarse en armas contra la unidad de España como hacerlo para defenderla. Javier Ortiz, El Mundo, 8 de juliol de 1995.
Fotos en la mesa, recuerdos de tiempos pasados. En una de ellas estáis sentados en el campo.
Miquel, ho hem sentit bé, era El Mundo, i ara, clar, amb tot el que hem viscut, no? Aquest periodisme, aquesta valentia per dir aquestes coses, fa 25 anys que ho deia, doncs ara sí que realment, com deia en David, ens esclata el cap, quan ho sentim.
Sí, es que Javier tenía esa capacidad de análisis tremenda, y luego escribía, como decía, a la pata a la llana, porque sabía...
Que tothom ho entengui, ¿no?
Sí, se había habituado a escribir en el periodismo militante la gente te tiene que entender, y entonces no estás para florituras, y eso lo llevó luego al periodismo comercial, y yo he hecho una selección, pero es que hay un montón de columnas que se han quedado fuera. El otro día, en el homenaje, la propia Garbiñe Biurrun, que es jurista, magistrada, como ha dicho anteriormente David, también decía que ella no se podía haber imaginado esta lectura que hizo Javier en el año 95.
És, sens dubte, aquelles veus que moltes vegades el fet que tenim això que en diuen l'estat plurinacional, que fa que determinades realitats que passen al País Basc, que el Javier va escriure al Mundo i per tant hi va tenir tothom accés, però que després, quan desapareixen, a lo millor la resta d'Espanya o el silencia o no se'n parla, no?
Sí, aquesta tirania de la novetat, no? De reflexions que han estat escrites fa molt de temps, i segurament quan més calien, no? I no a misses dites, no? O quan tot ja ha passat. I jo crec que Javier l'altre dia, amb la Garbiñe i amb el Miquel, també ho comentàvem, no? A Donosti tenia aquesta capacitat anticipadora, precursora, de posar el dit a l'anafra i d'indicar quins eren els camins inexplorats, si tot havia d'anar a millor algun dia, i quins eren les obvietats, no? De què passaria si tot anava a pitjor, no? I una persona que també, això, amb la pata a la llana, doncs era capaç de descriure el Madrid polític del moment, l'any 95, dient: en el Madrid de los tiempos se pillaba entre la avenida de la razón de Estado y la plaza del Nani desaparecido, apenas a dos manzanas del boulevard Amedo. Feia la descripció, no? Jo li robo unes paraules al Miquel, que és... Hi ha un text sobre Felipe González que és la millor dissecció biogràfica i biopolítica del president, no? A propòsit dels 100 anys del PSOE, ell afegia, i 25 de maletines, no? Com aquesta capacitat d'explicar per què ens passa el que ens passa. I especialment també els que vam néixer en la democràcia de l'amnèsia, i a més ho vam saber després, no ho vam saber quan vam néixer, el Javier fa molts, molts anys... ha sigut una de les veus més lúcides, molt, molt lúcides, també en la radiografia del que va significar la transició. I ell també, paraula de Javier Ortiz, escrivia: ni es el tiempo que he invertido en poner de manifiesto que es eso precisamente lo que explica que los grandes vencedores de la transición hayan sido, alternativamente, los herederos de la dictadura y los que jamás hicieron nada ni arriesgaron nada en contra de ella. Això és important dir-ho avui, perquè si agafeu el llibre o aneu a la web, que són milers d'articles, ara que parlem tant de memòria històrica, doncs als anys 90 Javier parlava dels morts de la transició, Javier parlava dels insumisos, Javier parlava del 3 de març a Vitoria, Javier parlava de tot el que havia significat, no, amb una contundència brutal contra el terrorisme d'Estat, i també anticipadament, i jo crec que ahir Miquel segur que pot aportar alguna cosa, de tots els dolors i els sofriments del País Basc.
És que al final, Javier, se hace la transición de aquella manera. Yo no sé si se podía haber hecho de otra manera, pero se hace la transición de aquella manera, y entonces la gente que era franquista, o determinada gente que era franquista, los más listos del régimen, pasan como si fuera una operación cosmética, y se convierten en demócratas de la noche a la mañana. Pero Javier lo recordaba perfectamente, porque estaban ahí, habían sido torturadores, tenían responsabilidades políticas en acciones del franquismo, ¿no? Y aquí, evidentemente, no, yo creo que cada uno tiene su mochila, pero que aquí todo el mundo las tiene, y bien grandes, ¿no? Como diría el otro, tiene el culo sucio y hay que callarse.
I, Miquel, algú que va treballar al Mundo Ara, ho dèiem, però que el va deixar per raons ideològiques quan va veure que la línia no era la que ell li permetia obrir el diari i trobar el seu article dins, no?
I topó, no, Miquel, con un buen muro que se llama Emilio Botín.
Efectivamente, ahí a finales de... Bueno, Javier deja el despacho en el 2000 y colabora desde casa. Él tenía una buena relación con Pedro J, pero además le reconocía que la había fichado, ¿no? Pero la historia es que él fundó un mundo, contribuyó a fundar un mundo que en el Aznarato cambia de arriba abajo. Entonces ya no podía escribir el ahí. Y luego, claro, no se dio cuenta de que los poderes económicos, en este caso el Banco Santander, Botín, etcétera, etcétera, pues había cambiado la relación con los medios, y una vez cometió un error táctico y un error estratégico y avisó de que la próxima columna iba sobre Botín. Y evidentemente Botín se dio por aludido.
Això que ara explica David Jiménez en el seu llibre del director, doncs imagineu-vos-ho en aquell moment. Jo aquest matí recordava, David, quan anticipava l'audiència que parlaríem avui de Javier Ortiz, un consell que li va donar Jorge Oteiza, l'escultor, que em sembla magnífic, per mantenir la dignitat i els principis.
Nunca malogres tu carrera de perdedor con un éxito de mierda.
Perquè a Miquel mai va buscar l'èxit.
Efectivamente, y esa es buenísima, porque un Javier con 16 años toca la puerta del magnífico escultor y gran escultor que fue Jorge Oteiza, y le pregunta, y dice a su mujer: ¿qué quieres? Pues quiero hablar con Oteiza. ¿Y por qué? No, porque quiero conocerlo. Y entonces le abren la puerta y entra a casa y habla con él. Y le dice: bueno, ¿y tú qué haces? Yo escribo. Pues vuelve, otro día me traes lo que has escrito. Y le dice: te tienes que dedicar a esto, ¿no? Esa relación de Oteiza con un chaval de 16 años, que el propio Javier decía: yo no sé si lo haría a la edad de 50 y pico años con alguien, que con un chaval que toca mi puerta y dice que quiere hablar conmigo, ¿no?
Avui hem recordat a Javier Ortiz a través de Miquel Iturria, del llibre que podeu comprar i que podeu pensar i que us ajudarà a entendre on som avui, perquè l'important del periodisme ben escrit, del periodisme que s'ha sabut analitzar i fer raonar, és que sempre ens ajuda a entendre el present.
Sí, Escola de Vida i Periodisme Javier Ortiz. No se sent defraudat qui cap recompensa en l'ava. No hi ha lluita més efectiva que la que es fa sense esperança. No hi ha rebel·lió més noble que la que nada espera del combate. O com diria ell sempre, Jamaica o mort. I la cançó, tota la banda sonora original d'avui, l'ha escollit en Miquel, a qui li agraïm que estigui avui aquí amb nosaltres, i ell ens la presenta.
Miquel, quina és la cançó amb la
que marxem? Maite de Zunori, una letra escrita por Ruper Rodorica, una canción escrita por Ruper Rodorica cuando cerraron Euskaldunon Egunkaria, ¿no? Y dice, yo creo que tiene ahí David la traducción, que igual nos la puede leer.
Sí,
algún...
os la diré de memoria, ¿no? Palabras groseras contra mi país. No me salen las cuentas, quisiera tener las certezas tan claras como ellos, pero no las tengo. Cuida lo que quieras.
Eso es, hay que cuidar lo que tenemos. Y un mensaje para Cataluña: cuidad a David, que si no, os lo vamos a fichar y le ponemos casa en Euskal Herria.
¿Sabes qué? Va a ser que no, Miquel.
Tendría que intentarlo.
Tendrás que venirme a ver. Miquel Iturria, un abrazo.
Venga, chao.
Zertan zabiltza maite kontuetan, elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi dituzke jarri,
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Catalunya Ràdio.